Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El suïcidi provoca el doble de morts a l'Estat que els accidents de trànsit. Només a l'àrea de referència de Sabadell es treuen la vida entre 20 i 25 persones cada any. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Una de les claus per reduir aquestes xifres és trencar l'estigma i facilitar que les persones amb idees suïcides demanin ajuda. Així ho apunta el director executiu de Salut Mental del Taulí, el doctor Diego Palao.
Quasi la meitat de les persones que moren per suïcidi a l'àrea de Sabadell no han tingut l'oportunitat de rebre una atenció especialitzada, no han arribat a buscar ajuda amb un psiquiatre, amb un psicòleg, i això pues, és una cosa que parlar del suïcidi, que dona la imatge, la idea, que és el que ens recomana l'OMS, de que la idea de suïcidi seriosa és un problema de salut mental, i buscar ajuda per solucionar-ho s'ha de promoure, no?
El Dia de la Salut Mental, que es commemora avui, s'ha centrat precisament en la prevenció del suïcidi per canviar aquesta realitat.
La Fundació 1859 Caixa Sabadell vol que l'Ajuntament o la Generalitat llogui el Saló Modernista.
El president de la Fundació, Joan B. Casas, tendeix la mà a les administracions perquè les instal·lacions no quedin buides, tot plegat després que l'edifici del carrer Gràcia hagi quedat buit per la marxa del BBVA. Aquest fet suposa que la Fundació deixarà de percebre el prop de 500.000 d'euros de lloguer, que suposa el 40% del seu pressupost anual.
En esports, les baixes provocades al Sabadell pel partit de Copa Federació són menys greus del que s'esperaven.
Així s'ha confirmat que la lesió de Boris Garros no és greu, només una sobrecàrrega als isquiotibials. De fet, ell mateix confia en poder jugar contra el Llagostera aquest dissabte. Aleix Roig, per la seva banda, té molèsties al genoll. Tot i ser dubte pel pròxim enfrontament de Lliga, tot apunta que la seva lesió tindrà curta durada.
A més, fa pocs minuts que acabem de saber que Edgar podrà jugar al partit de Lliga malgrat la sanció que va rebre en l'últim partit. Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Temperatures segueixen baixant. A aquesta hora tenim 20 graus a Sabadell. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols baixos no acabaran de marxar del litoral i el prelitoral, i la probabilitat de precipitació serà baixa, mentre que la resta de la nuvolositat minvarà i quedarà el cel serè o poc ennuvolat. La temperatura serà entre lleugerament i moderadament més baixa, sobretot al litoral, i voltarà entre 22 i 27 graus a les Terres de l'Ebre, al Pirineu i al litoral sud, i entre 19 i 24 graus a la resta del territori. Pel que fa demà, s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat arreu, tot i que al matí encara hi haurà alguns núvols baixos. La temperatura pujarà en general entre 2 i 4 graus i la màxima se situarà entre 24 i 29 graus en conjunt. Aquesta estabilitat serà de curta durada, doncs espera que dissabte creui una altra pertorbació que faci augmentar la nuvolositat arreu i la possibilitat d'alguna precipitació feble. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 4 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. També hi ha problemes a la B30, 1,5 km a Barberà en sentit sud i 1,5 km més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. I pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Entre 20 i 25 persones se suïciden cada mes a l'àrea de referència del Taulí. Al conjunt de l'Estat, el nombre de víctimes per aquesta pràctica duplica el de morts a les carreteres. Aquestes xifres cal sumar a les persones que intenten treure's la vida, per sort sense èxit, per les urgències de l'Hospital de Sabadell, i passen cada dia 2 persones per temptativa de suïcidi. És per aquestes dades que l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha decidit dedicar el Dia Mundial de la Salut Mental, avui 10 d'octubre, a donar visibilitat a la problemàtica. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Una de les qüestions que més preocupen els professionals sanitaris és que la meitat de les persones que es treuen la vida i ho aconsegueixen no estaven rebent una ajuda o un seguiment per problemes de salut mental. No obstant això, darrere la gran majoria de casos de suïcidi o temptatives hi ha una depressió. Ho ha apuntat al programa Al Matí el director executiu de Salut Mental del Taulí, el doctor Diego Palao.
Un dels problemes de més greus que tenim són les persones que no diuen, que ho intenten i malauradament arriben a fer, a cometre suïcidi a la primera. Les persones que sobreviuen a una tentativa tenim l'oportunitat, amb una intervenció intensiva estructurada que és el Codi Risc Suïcidi Catalunya, de prioritzar la seva atenció i de donar una atenció intensiva, en el cas dels adolescents, fins i tot amb una intervenció psicoterapèutica que inclou els pares, per prevenir reintents i la mort per suïcidi.
Per això, Palau considera que una bona manera de prevenir els suïcidis és des de l'atenció primària, ja que molts casos no arriben al taulí. No obstant això, trencar l'estigma que pesa sobre el suïcidi també és imprescindible.
El suïcidi no és un acte voluntari. No és algo que un bon dia tu t'aixeques i és un acte de llibertat extrema, no? Quan la persona pensa en suïcidar-se, hi ha una distorsió del pensament, de la motivació produïda per un estat mental alterat, normalment una depressió, i aquesta persona, quan està pensant en això, no és estrictament lliure, està condicionada per la malaltia mental.
Més enllà de l'àmbit sanitari, Palau assenyala que hi ha altres mesures útils per evitar el suïcidi, com col·locar tanques més altes o xarxes en ponts o edificis i limitar el nombre de pastilles per capsa per tal que la dosi no resulti mortal. El doctor insisteix que quan el suïcidi troba impediments per treure's la vida, és molt més fàcil que demani ajuda.
I no deixem de parlar de salut mental, perquè trastorns com l'anorèxia o la bulímia sovint porten associat un problema d'aquest tipus. Per això, des del centre ITA els aborden des d'un punt de vista físic, però també, sobretot, des del punt de vista psicològic. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, l'Institut amb seu a Sabadell ha donat a conèixer algunes dades, per exemple, que cada vegada els arriben casos de nens més petits amb conductes obsessives en relació al seu cos.
Cristina González, psicòloga clínica de l'Hospital de Dia del Centre IT a la ciutat, ha explicat que abans aquests casos es detectaven en adolescents de 15 o 16 anys, una edat que en l'actualitat ha baixat fins als 11 anys. Ho ha dit en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora.
Moltíssima, i cada cop des de més infància, o sigui, com més petits. Ara ja, potser abans, fa anys, als 15, 16 anys, començàvem una mica amb aquesta sintomatologia més restrictiva, més pensaments obsessius, i ara cada cop ens arriben més des dels 11 anyets.
Per a González, part del problema és que la societat intenta marcar uns cànons de bellesa que ni de bon tros es corresponen amb la realitat, i assegura que les xarxes socials i determinades pàgines web a internet ho afavoreixen.
I això també els fa molt vulnerables, aquests missatges externs, a que com més temps passin amb aquestes edats, amb aquests pensaments obsessius, mirant certes pàgines que tothom coneixem, que afavoreixen tots aquests pensaments distorsionadors sobre no mengis certes coses perquè així t'engreixaràs. Tot això, com més temps passi, més vulnerables són.
Tal com apuntava la psicòloga del centre ITA, part del secret perquè aquests infants amb pensaments obsessius no acabin derivant en un trastorn alimentari és posar-los com més aviat millor en mans de professionals.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
La Fundació 1859 Caixa Sabadell busca llogaters per l'edifici modernista del carrer de Gràcia abans del 2021. El BBVA abandona l'espai històric i ja s'ha instal·lat al carrer Sant Quirze. D'aquesta manera, a partir de l'any que ve, la Fundació necessitarà un impuls econòmic, ja que el lloguer de la planta baixa a l'entitat bancària suposava el 40% del seu pressupost. Eren prop de 500.000 euros del total d'1,1 milions que mouen aquest any.
Malgrat tot, la Fundació té garantida la viabilitat econòmica per l'any que ve, ja que sabien que no podrien comptar amb els diners del BBVA i han estat estalviant. Ara bé, si no volen caure en números vermells, hauran de trobar llogaters abans que acabi el 2020. El president de la Fundació, Joan B. Casas, ha avançat que, de moment, tant la Generalitat com l'Ajuntament de Sabadell han estat molt receptius a establir serveis administratius a les instal·lacions. Malgrat la marxa del BBVA, el vincle entre el Banc Basc i la Fundació es mantindrà estable. Són declaracions d'avui al Cafè de la Ràdio.
Continua sent el principal partner de la Fundació. Amb això vull dir que totes les activitats que la Fundació proposa de caràcter social, estic parlant de la festa de tardor, la festa de primavera i moltes altres activitats, el BBVA ens cofinancia una part. I fins ara, doncs, la relació ha estat excel·lent en tots els sentits. Ara tindrem una relació, a més, de bon veïnatge, perquè estan al costat, però aquesta part de cofinançament de les activitats que fa la Fundació i que presenta en el BBVA, això es continua, això no varia.
A part del rèdit que puguin treure de l'edifici de Jeroni Martorell, la Fundació també ha llogat l'espai del carrer Indústria que fins ara ocupava la Fundació Bosch i Cardellach. Cases també ha avançat que ja tenen llogaters, tot i que no ha confirmat que sigui caixa d'enginyers, com apunten diverses veus.
L'espai de la Bosch i Cardellach, en principi, està ja, diguem-ne, adjudicat. Ja està adjudicat. Per tant, doncs, i també amb la Bosch i Cardellach, bueno, òbviament els trasllat de seus no són un tema fàcil, però en aquests moments hi ha un conveni signat amb una coincidència absoluta amb tot el que hem signat, i per tant, des d'aquest punt de vista penso que és una operació d'aquelles que hi sortim guanyant els dos.
Pel que fa a la Bosch i Cardellach, s'ha vist obligada a traslladar-se a l'espai Cultura, ja que no podia pagar el lloguer del carrer Indústria. El canvi de seu es farà en dues o tres setmanes. La Fundació 1859 Caixa Sabadell realitza més de 1.000 activitats anualment i mou al voltant de 160.000 persones entre l'espai Cultura i l'espai Natura de Can Deu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les entitats i els partits independentistes preparen accions i convocatòries de resposta a la sentència de l'1 d'octubre de manera unitària. La coordinadora de Sabadell per la Independència, Neus Alsina, diu que la gent té ganes que passin coses.
La gent té moltes ganes de començar a fer coses i de posar-se en marxa i de que passin coses. O sigui, jo crec que ja hem estat 2 anys patint la repressió que hi va haver a l'octubre del 2017. I que es continua patint, i la gent, a part de viure el dol pels presos polítics, que ja en tenim 16, doncs a banda d'això, jo crec que molta gent també estava com quieta per no perjudicar més.
En la primera acció prevista demanen que quan surti la sentència tothom s'aturi.
Fan crides a sortir al carrer a protestar o a aturar el cotxe i fer sonar el clàxon si es va conduint. Volen portar la iniciativa i per això conviden a seguir-los als comptes de les xarxes socials. Mentrestant, els usuaris de Telegram i Signal no paren de créixer i comptes, com el del Tsunami Democràtic, sumen ja 110.000 subscriptors en pocs dies. Per al mateix dia de la sentència convoquen una concentració a la plaça de Sant Roc a les 8 del vespre. També animen a participar a les anomenades Marxes per la Llibertat.
De moment, el que es pot dir és les Marxes per la Llibertat, que considerem molt importants. Pensem que han de tenir molta potència i animem a tothom a participar-hi. I, a més, tenint en compte que passaran per Sabadell.
Inspirades amb les marxes pacífiques de Gandhi i Martin Luther King, preveuen convocar-les en dimecres, dijous i divendres en funció del dia que es faci pública la sentència. Del total de 5, la que surt de Vic arribaria a la nostra ciutat el dijous a les 7 de la tarda. També animen a guarnir les façanes amb banderes estelades.
L'advocat Fernando Jáuregui presenta a hores d'ara al Col·legi de l'Advocacia de Sabadell el llibre Los abogados que cambiaron España. Es tracta d'un estudi dels últims 80 anys d'advocacia a l'Estat, on es repassa la seva influència en la construcció d'un estat de dret democràtic. Alhora, el llibre aborda els reptes actuals de la justícia espanyola, començant per una reforma de la Constitució.
Creo que hay que replantearse absolutamente la manera de administrar justicia en España y hay que empezar a modernizar unas leyes que ya no representan la realidad. Y esta parte yo le doy mucha importancia, porque es que o afrontamos ese reto o España corre muchos riesgos de convertirse en casi en un estado fallido, casi.
Jáuregui també ha valorat alguns temes d'actualitat que tenen la justícia en el punt de mira.
Per exemple, la presó provisional dels presos independentistes, que considera que no s'hauria de poder aplicar. També critica l'article 155 de la Constitució, per ser poc precís, o el 57, que considera anticonstitucional perquè no legisla un accés igualitari al capdavant de la monarquia espanyola. També defensa el dret a votar en un referèndum d'autodeterminació.
Eso tienes que hacerlo de acuerdo con el Estado, con el gobierno central, si se quiere. Pero es que eso también lo debería entender el gobierno central, que es que la gente tiene derecho a votar.
Tot i que és crític amb el sistema legislatiu actual, Jáuregui ha defensat la transició espanyola i la Constitució en el context del final de la dictadura i l'inici de la democràcia. Ara, però, considera que fan falta polítics valents que s'atreveixin a modificar-la, un tràmit que calcula que es podria fer en 6 mesos, però lamenta que no hi hagi voluntat política.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El pla de l'arbrat viari de Sabadell, que inclou un paquet de mesures a aplicar per renovar la vegetació de la ciutat en els pròxims 10 anys, ja comença a posar-se en marxa. La Junta de Govern ha aprovat aquesta setmana les dues primeres accions per renovar els arbres dels carrers, amb una inversió de pràcticament 500.000 euros. Es tracta d'una aportació destacada, tenint en compte que el conjunt de mesures previstes al pla de l'arbrat viari tenen un cost de 2 milions.
La primera intervenció consistirà en replantar arbres en llocs on havien mort i en renovar alguns escocells malmesos. Serà als carrers Walter Benjamin, Ruiz Villalba, Antoni Forrelat, Brujas, Armion i Creueta. La segona actuació és molt més ambiciosa, ja que intervindrà en una trentena de carrers dels districtes 1, 2 i 3.
És un pressupost de contracte de 308.080,63 euros i té un termini d'execució de 2 mesos, d'acord? I en aquest cas inclou plantar arbres en carrers que no tenen, en escocells que actualment estan sense arbre, perquè sí, perquè es va tallar o perquè no s'hi va arribar a plantar.
Els arbres que es plantaran en les dues actuacions s'han escollit seguint els criteris del pla de l'arbrat, és a dir, que s'adaptin a la climatologia de la ciutat, que augmenti la biodiversitat i que es puguin agrupar per ser més estètics.
Més notícies del dia en format més breu. El sabadellenc Xema Torres ha estat un dels 15 seleccionats per realitzar una de les residències que atorga la Real Acadèmia del Cine Espanyol.
Fins a 985 persones es van presentar a la candidatura de les residències de l'Acadèmia del Cinema Espanyol i només 15 van ser els seleccionats. Entre ells, Xema Torres, sabadellenc amb una llarga trajectòria en el món audiovisual. Torres és a Madrid ara treballant en el seu últim projecte, Esperando a Ajo, un documental sobre la micropoetisa madrilenya Ajo amb un toc de ficció. Ho explica el mateix Torres en una entrevista al Matí.
Una persona molt interessant, molt intel·ligent, una poesia molt, molt directa, molt àcida. I bàsicament jo fa anys que la conec i tenia ganes de fer alguna cosa amb ella. I bueno, se'm va ocórrer una mica barrejar el seu univers amb l'univers de l'obra de teatre de Tot Esperant Godot i una mica amb la ciutat de Madrid. Serien com els tres universos que construirien en aquesta pel·lícula.
Ara Torres té una beca de 9 mesos i tutors i directors de cinema a la seva disposició per dur a terme aquest documental.
El sabadellenc Joan Mena és número 5 de la llista d'En Comú Podem per Barcelona de cara al 10-N.
La llista dels comuns mantindrà els 10 primers llocs que ja van presentar-se a les eleccions del 28 d'abril. El sabadellenc Joan Mena anirà de número 5, precedit pel cap de llista Jaume Sens, Aina Vidal, Marc García i Gerardo Pissarello. Tancarà la llista l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Nova jornada de vaga demà a l'empresa Lecnor.
El comitè d'empresa continua les aturades parcials els divendres abans de començar els torns de treball. Ja ho van fer la setmana passada, ho faran demà i continuaran fins a finals d'any si l'empresa no es mostra disposada a negociar. La principal reivindicació és la reducció de les jornades laborals per poder conciliar la vida laboral i familiar.
Diada Castellera, a Ràdio Sabadell.
Aquest diumenge els de Ràdio Sabadell serem a peu de plaça per seguir a cada moment els castells de la Diada dels Saballuts. Què veurem fer a les camises verdes de Bea Jiménez després de les últimes actuacions?
Vam anar a Cervera, vam descarregar a la Torre de Vuit, que ens va quedar només encarregada per Festa Major, i el 7 de 8, per lo que a Cervera vam aconseguir fer la millor diada del que portem de temporada, i després la setmana passada al barri de les Corts vam descarregar el 7 de 8, que és un castell molt gran i de molta complexitat, on posem molts castellers, i després vam tornar amb la Torre de Vuit i ens va quedar un altre cop només encarregada.
A partir de 3:15 del matí, la Diada dels Saballuts a Ràdio Sabadell. Fem pinya amb els castellers de la ciutat.
El circ de la Copa Federació ja és història.
Les coses s'han de dir, no? I això és un despropòsit. No pensen en els jugadors. Jugar entre setmana, fer-nos jugar a 7 hores, 8 hores de Sabadell en un terreny de joc que fa moltíssima calor, no el reguen. Al final són situacions que dius, són surrealistes.
I per sort, ara ja podem centrar-nos en el que realment importa, la Lliga.
Sabadell en joc.
Dissabte, recordeu, dissabte, primer desplaçament a terres catalanes de la temporada. A partir de 6:15 de la tarda, Unió Esportiva Llagostera, Centre d'Esport Sabadell.
Soc Pedro Capó, jugador del Sabadell. No perdré els nostres partits a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El Tribunal Constitucional notifica al president del Parlament, Roger Torrent, i a la conjunt de la mesa que desobeir les resolucions té conseqüències penals.
Així ho ha recordat després de suspendre les resolucions sobre l'autodeterminació i la reprovació del rei Felip VI. El secretari judicial apunta que ignorar la suspensió pot portar responsabilitats penals i el recorda que el seu deure és impedir o paralitzar qualsevol iniciativa en aquesta línia.
El president de la Generalitat, Quim Torra, denuncia la Fiscalia a la secretària d'Estat d'Espanya Global, Irene Lozano.
Ho fa pel document que va crear i distribuir aquest organisme intentant desmuntar l'argumentari del govern respecte del procés català. Segons el president, Lozano i els que hi van col·laborar en el document podrien haver incorregut en delictes de calúmnies, prevaricació i obstrucció a la justícia i assegura que la secretària d'Estat hauria vulnerat la independència del poder judicial, la presumpció d'innocència dels presos independentistes i el dret a tutela judicial efectiva.
I un últim apunt, l'exhumació de Franco és ja més a prop. La vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat avui que queden molt pocs dies perquè les restes del dictador es treguin del Valle de los Caídos. Calvo s'ha emparat en la sentència del Suprem sobre l'exhumació, sobre la qual ha dit que és clara. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Els danys col·laterals que va deixar el duel a Sant Vicent del Raspeig són menys dramàtics del que es podia pensar en un principi. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Edgar Hernández, expulsat en el partit d'ahir, sí que podrà jugar finalment en el partit de dissabte de Lliga contra el Llagostera.
Ja és oficial, la sanció d'un partit no afecta la Lliga, sinó la mateixa competició on va rebre el càstig, és a dir, a la Copa Federació. A més, les molèsties que el punta del centre d'esports té a l'esquena no l'haurien d'impedir estar disponible per Antonio Hidalgo. Pel que fa a Boris Garros, sembla ser que no té res greu. Ho diu el mateix davanter, sense comprometre's a estar al 100% per demà passat.
No, per res. Si és precaució, ja tinc una mica d'experiència i sé que quan notes alguna petita cosa, millor parar, i més en aquesta competició. I res, demà farem proves, seguirem, però l'objectiu és estar el dissabte.
El davanter té aquestes molèsties a l'isquio, que ja veurem si acaba de deixar enrere, i l'Eix Roig en té el genoll i també serà dubte. Avui la plantilla s'ha exercitat a Olímpia i demà ho farà a les mateixes instal·lacions a porta tancada, per últim cop, abans del duel contra el Llagostera de dissabte a les 6 de la tarda.
No deixem el futbol. Amb només 5 gols encaixats, el Mercantil té la millor defensa de tota la Nacional Juvenil. La Llosa, però, està en la vessant ofensiva, sent alhora l'equip que menys cops ha perforat la porteria rival, només 3. Els blaugrana necessiten trencar aquesta dinàmica davant del Sant Andreu per arrambar-se als primers classificats.
El conjunt andreuenc està sent al contrari, en partits més aviat esbojarrats, però com els graciencs, de moment el seu balanç és d'un triomf en les 6 jornades disputades. Per aquest diumenge, el tècnic mercantilista Carlos López pronostica un partit obert.
És un equip que juga molt bé, que sobretot els 3 de dalt, per mi és el millor d'equip, són superdinàmics, molt ràpids, i sí que és veritat que això fa que a vegades es parteixin una miqueta pel tema de que tenen un bon potencial ofensiu, a més de que l'Ignasi és un superentrenador. I sí que és veritat que crec que si es planteja un partit on anem una miqueta a cops, sí que penso que pot ser més obert del que potser hem estat jugant aquests partits.
Per números, tot fa indicar que hi haurà més gols que en l'últim partit del Mercantil, que va acabar amb 0-0 al camp del Cué, un Vilaseca que per segona jornada consecutiva tornarà a fer d'anfitrió d'un conjunt sabadellenc. No serà cap altre que el millor juvenil ha classificat a la Lliga, al centre d'esports. Miqui Lladó és el tècnic arlequinat.
Has de controlar bé el partit per entendre que l'ansietat del rival la pots utilitzar al teu favor. Jo crec que ho enfocarem per aquí. Hem de tenir la capacitat de saber que emocionalment som o estem més forts que ells.
Horaris: dissabte a 4:45, Vilaseca-Sabadell; diumenge a 12:00, Mercantil-Sant Andreu. Serà el preludi abans que la setmana vinent els nois de Miqui Lladó i Carlos López es vegin les cares.
El cap de setmana ens regalarà dos grans enfrontaments a la segona B de futbol sala. El primer d'ells serà el de l'Escola Pia, que visitarà el Pujolet de Manresa, cercant el tercer triomf consecutiu un cop superat el dubitatiu inici de campionat.
I a més, els homes de Pedro Donoso es veuran les cares amb un conjunt d'habilitat per la baixa de la seva estrella, Carles Cobo. Per contra, l'equip sabadellenc serà només 3 dies d'afrontar l'eliminatòria de Copa contra el Pallajà. El dimarts és un dia marcat en el calendari de Can Colapi. Per la seva proximitat, el jugador i director esportiu Santi Sardà admet que és difícil no tenir-lo present.
Ens ajudarà a tenir un partit al cap de setmana per poder seguir competint, per seguir col·legant-nos entre nosaltres, practicant coses, i jo crec que qualsevol partit que puguem competir ens anirà bé per jugar qualsevol altre partit. I més un partit de Copa, com sabem que serà exigent. Crec que hem de separar una cosa de l'altra, però serà difícil que no pensar en algun moment en Pallajà, no?
Abans, però, partit de Lliga Manresa dissabte 6:45. A continuació, un altre partit 5 estrelles. A Cal Balzac s'enfronten Natació Sabadell i Futsal Mataró, tots dos amb 9 punts i ocupant llocs de privilegi a la classificació. Borja Burgos és el tècnic dels nedadors.
Quan va sortir el calendari, de fet, les 5 primeres jornades, jo per mi juguem, si no contra els 3 millors equips de la categoria, pues ahí estaran, perquè Hospitalet, Manresa i Mataró, la veritat és que són molt, molt forts. Martorell també crec que aquest any serà molt fort. Tenim un inici duríssim i fins ara jo crec que l'estem traient i l'estem traient en nota.
Club Natació Sabadell-Mataró, cinquena jornada de Lliga, dissabte a 9:15.
Cap de setmana rodó pels equips sabadellencs de tenis taula. El primer equip del club es va embutxacar el primer triomf de la temporada a la divisió d'honor masculina.
Els nedadors van estrenar el seu caseller de punts aquest cap de setmana després de derrotar 4-2 al Pomares. Els sabadellencs van haver de remuntar un partit que van començar perdent per 0-2. El palista del club, Pere Veis, cataloga d'important la victòria aconseguida.
Va ser una victòria important per nosaltres, per començar a redreçar, doncs, i mirar diguéssim, el futur present amb més optimisme, no? Doncs començar la primera amb una derrota i ara començar a seguir amb una victòria, doncs ens dona, diguem-ne, que més optimisme i més ganes de veure el futur, doncs, encara millor, no?
El club intentarà prolongar aquesta dinàmica positiva en el seu enfrontament de dissabte a 6:45 contra el Badalona. Per la seva part, el segon equip nedador va guanyar amb contundència el seu partit contra el Mollerussa a la Primera Nacional. El resultat final va ser de 5-1, però Veis afirma que la victòria no va ser tan plàcida com reflecteix el marcador.
És complicat el que la millor marca el marcador, no? Però bé, vam començar bé i els punts una mica més complicats, doncs els vam aconseguir emportar per 3-2 un parell de partits, que va ser la clau, doncs, de que al final la victòria fos més clara, no?
La pròxima jornada, triple enfrontament per al segon equip del club, que es desplaçarà al País Basc per jugar dissabte contra l'Irun i l'Oberena i diumenge contra el Sant Sebastià. Falcons, l'altre equip sabadellenc de la categoria, va derrotar el passat cap de setmana a l'Esparreguera per 4-2 i continua invicta a la Lliga. El jugador falconista Roger Blanco valora molt positivament aquest triomf.
Vam treure, doncs, el millor de nosaltres i, sens dubte, vam fer un partit molt complet gràcies a tota l'afició que va assistir amb nosaltres allà a Can Balsac i ho vam aconseguir tirar endavant. La veritat és que estem molt satisfets i tant el partit d'Olesa, que va ser el primer de la primera volta, i aquest d'Esparreguera, doncs, molt contents.
Aquest cap de setmana, Falcons visitarà Terres Lleidatanes per enfrontar-se al Mollerussa, rival que suma una victòria i una derrota al seu caseller. El partit es disputarà dissabte a 4:45.
El Fem Vallès, equip femení creat a partir de la fusió entre Sabadell Rugby Club i el Granollers, es va veure superat pel Químics Alella en l'estrena de la tercera catalana. Les arlequinades van caure per 15-0.
La recent fusió entre el Sabadell i el Granollers va tenir conseqüències al camp, on es va notar la manca de comunicació entre jugadores. Laura Pérez, jugadora del Fem Vallès, ho explica.
Intentar fixar-nos què hem de fer nosaltres i no intentar abarcar més del que una pot, perquè moltes vegades intentem dir, vale, doncs aquesta noia és meva, però si la passa igualment intentaré ajudar l'amiga. O sigui, hem de confiar en que la nostra companya farà la seva feina i llavors serà tot més organitzat. I en atac, sobretot, intentar recolzar-nos sempre.
L'equip se situa en la quarta posició en una lliga conformada per 6 conjunts. Les Arlequinades s'enfrontaran a la segona jornada al Mataró com a local. No serà, però, a la Rogreda, ja que les instal·lacions sabadellenques s'aniran alternant amb el camp de Granollers. Dissabte a les 6 toca la Font Verda.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per 7:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 10 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.